Si són les 7, això és Islàndia.
Islàndia, amb Maria Xinxó.
Avui a Islàndia, d'entrada us explico com acabarem, amb un dels reptes musicals autoimposats del Marc Ferragut Massanet. Marc, bona tarda.
Bona tarda.
De què va aquesta vegada? Què t'has proposat?
Doncs mira, cançons en les que algú s'ha deixat el micro encès, gravant, i de cop s'han colat coses, eh? Això que també ens passa a la ràdio, no? Que s'encén allò, aquest puntet vermell que tenim aquí, i algú no se n'adona, doncs...
I dius alguna barbaritat i està sonant
sí,
una antena.
Sí, està sonant una antena i dius, ups... I mira, això també passa als estudis de gravació de música, no? I moltes vegades resulta que això s'acaba quedant a la cançó, a la versió definitiva d'aquella cançó, perquè...
Pel que sigui, perquè queda mono.
Sí, queda mono, queda diferent, et vols fer l'original, doncs mira, ho deixem estar, tal com va sonar quan es va colar pel micròfon.
Ens pots posar algun exemple?
Tinc... vaja, és que això ho hem trobat a la cançó del moment, eh? La cançó que està sonant a tot arreu, que n'hem parlat moltes, moltes hores. Fixeu-vos en el final de tot, quan ja ha acabat de cantar la Shakira.
Ja està.
Ja ho hem fet, eh? Ja hem deixat anar tot el que havíem deixat anar i, mira, li van donar aquesta cloenda a la cançó de Bizarrap i Shakira.
Cançons que s'han deixat els micròfons oberts, com aquesta, a partir de les 8, amb en DJ Marc FM. I a dos quarts ens visitarà l'Eloi Vila, l'home dels divendres, que no falla mai, amb un programa de TV3 històric que ens ha fet tornar a veure ara que la cadena celebra els 40 anys. De moment, no us dic res més, perquè abans de tot això... Avui a Islàndia viatjarem.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí.
Viatjarem a Cuba, però no a la Cuba despreocupada, de balls i mojitos, sinó a la Cuba real. Ho farem a través de la història d'un periodista cubà. Es diu Abraham Jiménez de Noa, té 34 anys i en fa un que viu a Barcelona. Per plaer? No. Per decisió pròpia? Tampoc. El règim cubà l'ha fet fora de l'illa perquè el considerava un perill a ell i sobretot a les seves cròniques, al seu periodisme, a la seva manera d'explicar Cuba sense el punt de vista del govern. L'Abraham Jiménez de Noa acaba de publicar el llibre La isla oculta, de l'editorial Libros del Cao, on relata tot això que la política cubana vol amagar. Un país que pels turistes pot ser ideal per uns moments, per uns dies, però que pels que hi viuen no ho és pas. Amb ell hem parlat d'això, de com és el dia a dia allà, on aconseguir un simple ou és tot un luxe, de com el règim cubà et pot fer la vida impossible a tu i als teus si t'entestes en fer periodisme independent, i de com és per algú que ja ha passat els 30 trobar-se per primera vegada en un país i en una ciutat, Barcelona, on de cop i volta tens de tot el teu abast. Hola, Abraham.
Hola, Maria, com estàs?
Bé, i tu?
Bé.
Per què et vas fer periodista?
Primero quería ser comentarista deportivo, narrar partidos de béisbol, que es como el deporte nacional en Cuba. Luego el fútbol llegó y se robó todas las audiencias y, bueno, quería narrar fútbol. Y la única manera de ser comentarista deportivo, es decir, narrar partidos detrás de las imágenes, es estudiar periodismo en Cuba. Por eso es que entro a la carrera de periodismo en la Universidad de La Habana.
¿Es el que te esperabas?
No, luego cambié porque cuando empecé a dar radio, televisión, me di cuenta, como puedes notar, que mi dicción es muy mala, que me como las R, las L, como todo buen cubano, y en ese momento me atemorizaban los micrófonos y las cámaras, entonces me tuve que reinventar la vida, y bueno, en ese momento descubrí como un par de autores, los clásicos, así como el periodismo estadounidense, Truman Capote, Gay Talese y tal, y bueno, me cautivaron y quise imitarlos, ¿no? Y quise hacer periodismo narrativo.
¿El periodismo te ha fet fuera de Cuba?
Sí, totalmente. Hacer periodismo me tiene hoy en Barcelona. Cuba bueno, es un país donde hay un solo partido político, el comunista, y por ley ese partido dirige todas las radios, todas las emisoras de radio, todos los canales de televisión, todos los periódicos, todas las revistas, todos los medios de comunicación. Y hacer periodismo fuera de esa sombrilla legal se considera ilegal. Y yo soy hijo de Internet. Internet llegó a Cuba en el año 2015. Y mi generación empezamos a fundar medios independientes, es decir, fuera de la sombrilla legal del Estado, y eso nos implicó que el Estado nos fuera encima, que nos persiguiera, que nos acosara, y 6 años después tuve que salir del país por eso.
¿Qué es lo que feia l'Estat? ¿Por qué no le agradaba el teu periodisme y cómo et perseguía tú?
Tienen una estrategia clara, que es callarte a como el lugar. Y como en Cuba impera el totalitarismo, no es necesario darte un disparo en la cabeza. Lo que hacen es intentar silenciarte y decretarte una especie de muerte civil. Por ejemplo, constantemente me dejaban en prisión domiciliaria, es decir, yo un día cualquiera podía intentar salir de mi casa, botar la basura o ir al mercado y estaba rodeado por policías vestidos de civil o policías uniformados. Eso es un día cualquiera, si había como eventos...
Però et deien, no pots sortir de casa, torna amb les escombraries o no vagis a comprar, et quedes a casa avui.
Abría la puerta y estaban ahí y me decían, si das un paso, si caminas fuera, te llevamos a un calabozo. Y bueno, yo decidí, mucha gente sí intentaba salir y terminaban un día entero, horas arrestados. Yo no le veía el sentido a salir porque, bueno, menos me quedaba en mi casa encerrado. Esa era una de las cosas. Otra de las cosas, obviamente, intervención de la comunicación privada, teléfono fijo, el celular. Podía ir por la calle y todo el tiempo me seguían en motos, en autos, sabían cada paso que daba. Me llevaban interrogatorios, en esos interrogatorios me amenazaban con la cárcel, me demostraban que no solo a mí, sino a toda mi familia, a todos a mis allegados, lo tenían también vigilado. En uno de esos interrogatorios me desnudaron, me esposaron, me llevaron a un lugar donde ni siquiera yo sabía dónde me llevaban, y me grabaron escondidas y lo sacaron en el noticiero nacional de la televisión por la noche, sin yo darme cuenta. Me grabaron y le dijeron, bueno, a toda Cuba que yo era un agente de la CIA. Bueno, a mis amigos también los llevaban a calabozo, los interrogaban. A mi familia, a mis padres, a mi madre, los expulsaron de su centro de trabajo. Es decir, iban y le decían, si su hijo sigue escribiendo, lo vamos a echar del laburo. Y los echaron. Mi padre se tuvo que jubilar, a mi madre le echaron, a mi hermana le echaron. Entonces es como una suerte de muerte civil, que no es necesario ni que te den golpe ni que te den un tiro. Yo llegué a un punto en el que no tenía con quién conversar, solo mi pareja en mi casa, porque bueno, los vecinos no se podían acercar a mí, mis amigos no se podían acercar a mí, parte de mi familia no se podía acercar a mí, porque bueno, si se relacionaban conmigo, tenían que someterse a este tipo de represalias, ¿no? Y otra de las represalias, quizás la más significativa, era que no me dejaban salir del país, es decir, yo no tenía pasaporte, hasta que a finales de 2021, cuando inevitablemente había pasado mucho tiempo y sabían que yo iba a seguir escribiendo, me llamaron por teléfono, me dijeron que me iban a dar el pasaporte, que fuera a las oficinas, pero que cuando me lo dieran me tenía que ir del país, si no iba a ir a prisión, y que iban a terminar de acabar con mi familia. Bueno, y por eso es que estoy acá en Barcelona. Salí a inicios del año pasado, porque cuando iba a salir a finales de 2021 llegó Omicron y tuve que quedarme un poco más, y bueno, no fue hasta enero que pude salir.
¿No vas a arribar a pensar mai, mira, ho deixo? No val la pena, tant patiment no val la pena, no només per tu sinó per la família, pels amics. No vas pensar en llançar la tovallola?
El tema es que justamente sin ánimo de querer ser un héroe, justamente hay tanto desconocimiento de lo que sucede dentro de Cuba, que si yo, al menos yo lo veía, si yo y mis colegas no contábamos eso que estaba ocurriendo ahí, nadie lo iba a contar. De hecho, queda muy poca gente allí ahora, porque toda mi generación ha tenido que salir al exilio, que cuente las intríngulis del país. Entonces, veía el ejercicio del periodismo como un acto de libertad de expresión, como un acto de narrar de manera histórica lo que está ocurriendo dentro de Cuba. Sí, la parte más importante es cuando, y la parte más dolorosa era cuando de pronto, sin yo tener la culpa, o sí, mi familia se veía afectada, ¿no? Cargar con la conciencia y la tristeza, ¿no? De que tu madre pierde su trabajo, de que tu padre pierde su trabajo, de que tu hermana pierde su trabajo, de que lleven interrogatorio a tu padre, de que tus amigos los metan en calabozo. En fin, es decir, hay un ejemplo muy gráfico de una vez que me pasó algo, y es que venía yo caminando del mercado, ya cuando casi nadie hablaba conmigo y me quedaban unos pocos amigos, me tocan por la espalda. Yo vivía en una suerte de paranoia atroz y me viro pensando que era un agente de la seguridad del Estado, ¿no? Y me meten detrás de una columna, y cuando me viro es un amigo mío de la universidad, pero que trabajaba en un medio oficial de Cuba, de estos que sí, pues. Y me dice, hace unos días que me llevaron interrogatorio, que me quitaron mi teléfono para ver la relación que teníamos tú y yo. No me escribas más porque me vas a afectar mi trabajo. Entonces, ese ejemplo es como muy claro de lo que era mi vida allí, ¿no? Después de eso fue como muy fuerte. Y podían pasar cosas como más sencillas, como por ejemplo, otro amigo que está ahora aquí en Sevilla, por otras razones, ese sí es periodista deportivo, una vez me lo encuentro en la calle y me dice que le han quitado el internet del mes, que le han quitado la mitad de su salario porque había retuiteado un tuit mío, sí, de una denuncia mía. Entonces, a ese nivel de asfixia estaba yo en ese país.
Jo no he estat mai a Cuba, l'únic que sé, ho sé doncs pels mitjans, pels llibres que he pogut llegir, per les fotografies que he pogut veure, pels amics que hi han anat de turisme. Tu ets expert en explicar l'illa, tu ets expert en les cròniques. Ara acabes de publicar La Isla Oculta, Històries de Cuba, editat per Libros del Cao. Com és? Descriu-me l'illa, descriu-me Cuba, com és viure allà?
En Cuba transcurre el tiempo como si fuera un país, valga la redundancia, detenido en el tiempo. Cuba es como si estuviera anclado aún al siglo XX, un país donde todavía hay muy poco internet, un país donde no se pagan impuestos, un país donde hay un solo partido político, un país donde un huevo es un lujo, un país donde hay mucha hambre, un país donde hay que pasar filas inmensas para comprar un poco de comida o tres aspirinas, pero a la vez hay una tristeza, es una cosa bien rara, porque hay una tristeza y un dolor muy muy fuerte, porque la vida se hace muy pesada, pero a la vez los ciudadanos son como muy alegres y hay una interacción social que caracteriza y es la que guía a la vida cubana, ¿no? Es como una vida de puertas hacia afuera, donde tú todo el tiempo te relacionas con los vecinos, todo el tiempo te relacionas con la gente en la calle, donde no hay más nada que la relación interpersonal que tú puedas sembrar con cualquier persona. Y eso también lo he hecho mucho de menos, y yo creo que es lo fundamental. Y obviamente la gente piensa que conoce Cuba por ir a Cuba, pero la gente que va a Cuba va a Varadero, va a Los Cayos, va al Hotel Nacional y se toma un mojito, pero esa no es la vida de los cubanos, esa es la vida de los que vienen desde afuera. La vida de los cubanos es una vida mucho más triste y una vida mucho más dura.
Com és un dia d'un cubà? El dia a dia que tu vius aquí a Barcelona s'assembla una mica al dia a dia de Cuba?
Para que tengan una idea, yo llegué en enero y como hasta abril yo no pude entrar a una tienda porque me daban ataques de pánico y ataques de ansiedad de la cantidad de productos. Si en Cuba el queso que te comes tú no sabes ni de qué marca es, ni cuál es, porque tienes que comer el que aparezca, ni te preguntas eso. Y de pronto yo entré aquí a una tienda y habían 7 tipos de queso, y la leche, yo le digo todo el tiempo a la gente que Cuba la leche no tiene ni marca, y de pronto aquí es desnatada, 20% de azucarada, sin lactosa, yo vine a saber qué cosa era una sin lactosa hace unos meses, en fin, es como completamente distinto, y me costaba mucho, me cuesta todavía mucho, y eso es en la comida, en las tiendas ni hablar, es decir, a mí me impresionaba mucho porque, claro, además de que el invierno en Cuba es de 25 grados y es como es un calor perpetuo y no hay frío, y cuando yo llegué aquí en pleno invierno del año pasado yo me quedaba así como asombrado, pero no solo por el frío, sino por cómo la gente vestía, ¿no? Con esos abrigos por los tobillos o por las bufandas o por los colores, o de pronto yo pensaba que todo eso era solo en las películas, ¿no? De que se ponían 3 capas y llegaban los lugares, y yo me deslumbraba con lo que no se deslumbra la gente, porque claro, en Cuba si la gente no tiene ni para comer, no tiene ni para medicarse, ¿qué va a tener para vestirse? Entonces es muy diferente total la vida. Entonces un día normal en Cuba depende. Obviamente dentro de esa de ese abanico que es Cuba, puede haber más o mayor pobreza, pero hay un término medio. La mayoría del tiempo la gente se la pasa literalmente intentando qué vas a comer el día entero. Se la pasa yendo a una fila a comprar una postica de pollo, a comprar huevos, lo que aparezca. No hay papel sanitario, es una absoluta escasez total. En la pandemia fue un momento muy crítico, porque había toque de queda, 9 de la noche a 5 de la mañana, y la gente se subía en los árboles, se escondía en las alcantarillas, se escondía en los balcones, cerca de los mercados y las tiendas, para cuando se acabara el toque de queda, así, y a las 5 de la mañana salían corriendo para ser los primeros en la fila, porque podían llegar, no sé, para un municipio 14 postas de pollo. Entonces tú tenías que estar ahí de madrugada para poder comprar eso, y además cuando llegabas no podías comprar las 14, podías comprar una sola. Entonces es muy difícil y muy duro.
¿Qué es lo que me está sorprés de Barcelona?
Es muy difícil. Un año después, obviamente estoy más adaptado, ¿no? Pero habría que verle el recorrido de ese año. Me deslumbra todo, ¿no? Al principio, bueno, si tengo que escoger algo es el capitalismo, ¿no? Que sería como una cosa como más global. Y un poco eso implica como todas las cosas que me han deslumbrado, ¿no? Dentro de los mercados, la comida, las lógicas del capitalismo, ¿no? Como de pronto, sí, hay más producto, no hay escasez, pero a la vez eso genera un consumo atroz. Yo todo el tiempo me pregunto por qué es necesario comprar tanta ropa, por qué es necesario toda esa cantidad de croissants, ¿a dónde van todos esos croissants que la gente no se come? Y de pronto sales a caminar y bueno, y hay gente que no tiene para comerse un pedazo de pan. Bueno, todo lo que implica los impuestos, las marcas, todas las lógicas del capitalismo es lo que más deslumbrado me tiene y lo que más asombrado me tiene, porque no lo entiendo todavía. Lo entiendo muy, muy grosso modo. Entonces, si tuviera que escoger como qué es lo que más me ha llamado la atención, es eso, el capitalismo. Y ni siquiera, que es obviamente es el capitalismo más atroz, porque bueno, tuve la posibilidad este año de ir a Estados Unidos y eso es como otro level.
¿Y en positivo?
Yo creo que la ciudad es hermosa, hermosísima, y el clima para estar en Europa es sumamente encantador. Y yo creo que también tiene una vida cultural que es asombrosa, ¿no? Al principio también me costaba mucho entrar a las librerías, porque me pasaba lo mismo, era en otra dimensión, pero me pasaba lo mismo que en los mercados y las tiendas.
Más a libros, ¿no? Más a títulos.
No, de hecho, cuando yo me di cuenta que me estaban dando esos ataques de ansiedad, y por qué era, en realidad fue una librería, en la librería de Raval, que entré y yo no podía entender cómo habían tantos libros en un estante hasta del piso al techo, y de pronto también encontré a muchos autores cubanos que están censurados en Cuba. Entonces me dio como un ataque de ansiedad, y ahí fue cuando reconocí qué era lo que me estaba pasando. Pero ahora eso lo estoy disfrutando mucho, ¿no? Y es una de las cosas que más me encanta, así caminar, y en cada cuadra que hay una librería, que en cada cuadra hay, si contrario a lo que se dice, de pronto yo veo que aquí la gente lee mucho. De pronto en el metro, sí, todo el mundo va con su celular y tal, pero de vez en cuando te encuentras a otras personas leyendo, o sea un Kindle o un libro físico. Y lo de las librerías sí me tiene como muy, bueno, ahora que estoy escribiendo un libro me llama mucho la atención y lo disfruto mucho. Bueno, eso sí, digamos que es lo que más me ha cautivado.
Quina sensació tindràs quan vegis el teu llibre en una d'aquestes llibreries que tenen, doncs això, estanteries i estanteries amb llibres fins a dalt de tot el sostre?
Sí, me ha pasado una cosa cómica. Bueno, la editorial me dice bueno, en qué librería está, que está en bastantes librerías, e incluso en las principales, ¿no? La Central, La Finestra, en fin. Y de pronto he ido y no lo encuentro de la cantidad de libros que hay. Y de hecho, alguna que otra vez me he ido a la librería sin encontrar el libro. Otras veces sí lo he encontrado. No. Y es una sensación rara, como de pronto ver mi libro ahí, o que la gente como me mande, oye, mira, el libro está acá, me mande fotos. Lo estoy disfrutando como mucho, la verdad, sí.
A la Isla Oculta, al teu llibre, hi ha l'epíleg que és la teva història, és tota aquesta repressió que tu has viscut pel fet de ser periodista independent a Cuba, i hi ha també moltes cròniques, moltes històries. Explica'm què hi podrà trobar el lector. Tria'm en una.
Bueno, la primera. La primera se llama La revolución de los acuáticos. Quizá es la que más ilustra el hilo del libro, ¿no? Porque yo intenté como, aunque sabemos que todo es político, cada cosa que uno diga, cada paso que uno da es político, yo intenté hacer un libro que no fuera político, pensé, ¿no? Que las historias, que yo no estuviera en las historias, desaparecer y contar los hechos por mí mismo. Bueno, aunque hay un epílogo que cuente un poco mi salida del país ya, pero eso es el epílogo. Entonces, intenté contar esa Cuba, que esa Cuba subterránea que no está en los medios mainstream, que la gente desconoce. Y yo creo que la primera crónica da pie a lo que va a venir luego y funciona muy bien, que se llama La revolución de los acuáticos, y es una comunidad que hay en el extremo occidental de Cuba, en Viñales, además un sitio muy turístico de los que van la mayoría de los guiris a Cuba, y allí está junto a la base naval de Guantánamo el único lugar donde la supuesta revolución no ha podido entrar. Son una comunidad de campesinos que creen en los poderes curativos del agua, y entonces no hay hospitales, no hay escuelas, no van a la escuela, no saben leer, se reproducen entre ellos mismos y viven del agua, porque dicen que el agua tiene poderes curativos y que hay una virgen que allí convive con ellos en el agua. Entonces me fui allí, estuve unas cuantas semanas conviviendo con ellos y conté cómo era la vida de esos humanos que se hacen llamar los acuáticos. Entonces, obviamente es una comunidad que no está en ningún lugar, que la gente desconoce absolutamente, y que cuando uno dice Cuba, para nada le pasa a alguien por la cabeza que existan esas personas.
¿Pots fer periodisme des d'aquí? ¿No pots explicar el que passa a Cuba ara?
Sí, es difícil. Es difícil. Mantengo una columna de opinión en The Washington Post. Pero bueno, como es de opinión, trabajo con los hechos puntuales y bueno, puedo desarrollar lo que creo yo. Pero es muy duro aceptar que ya no voy a poder reportear, al menos de momento, allí. Entonces estoy mutando mucho, ¿no? Estoy colaborando con medios acá, 5W, que bueno, es un medio que coincide con el tipo de periodismo que hago yo. Y bueno, y estoy escribiendo otro libro, que justo hoy, antes de venir para acá, me dieron la agradable noticia que me acaban la Fundación García Márquez me acaba de otorgar una beca para que termine de escribir ese libro, que se llama Aterrizar en el Mundo, que es un poco desarrollar lo que sería el epílogo de este libro, un poco mi llegada a Barcelona y bueno, un par de ciudades más por las que he pasado.
Tens 34 anys, des que tu l'any passat arribes aquí a Barcelona no havies sortit de Cuba. Uh-huh. Això és l'habitual? És el que passa allà? La gent no surt de Cuba?
Los cubanos viajaron, el gobierno cubano dejó que los cubanos viajaran por primera vez en 2013, de manera legal. Hasta 2013 había que presentar un permiso de viaje, es decir, si de pronto tú querías ir a Tahití, tú tenías que escribir una carta diciéndole al gobierno por qué, cuándo y cómo tú querías ir a Tahití. Era el gobierno quien aceptaba o no, muchas veces aceptaba que tú fueras a Tahití. Pero en 2013 rompieron con eso y permitieron que los cubanos tuvieran pasaporte y que rompieron ese mecanismo. Pero en ese momento el pasaporte costaba $100 y yo no tenía $100. Si escribía en un medio donde me pagaban el equivalente a $3 por nota, y obviamente no me alcanzaba para comprarme pagarme un pasaporte. Entonces, cuando tuve dinero para comprarme un pasaporte, ya había fundado mi medio, era un periodista independiente, y entonces cuando fui, ya no me dejaban sacarme el pasaporte. Entonces, es común que no dejen salir de 2013 en adelante a los periodistas, a los opositores y a los activistas políticos. El resto de los ciudadanos, de 2013 hacia acá, sí pueden salir.
Per tu tot era nou. Era nou un nou país, era nou la gestió a l'aeroport, era nou arribar aquí i agafar el metro. Ha sigut com començar de zero amb 33, 34 anys?
Sí, és la sensació mía de volver a nacer. És de haver caído en otro planeta i de sentirme un extraterrestre. recuerdo la primera vez que fui al metro, las primeras veces me acompañaron, un poco me... Y así todo, si no sabía dónde meter la tarjeta, recuerdo de cuando metí la por primera vez mi tarjeta, pensé que bueno, que me había como mordido un perro o algo así.
Que te la engancha muy rápido, ¿no? La tarjeta, sí, la máquina del metro.
Cuando llegó el metro, sí... Claro, acostumbrado a los buses en Cuba, yo pensaba que iba a tener como una numeración, algo así. Yo preguntaba, bueno, esto, este va para el camino donde yo voy. Me dijeron, bueno, si estás aquí es porque vas. Como no sabía absolutamente nada. Y cuando entré, intenté hacer una especie de challenge. Eso era acompañado. Y de entrar yo solo, no pude. No pude hacerlo, tuve que salir por completo. Y así mismo con todo. Recuerdo también con Google Maps, que está en el epílogo, una escena que fui a tomar algo a casa de un amigo y cuando salí quise ir regresar por mis pies y puse Google Maps y entonces yo caminaba y el muñequito iba hacia un lado y iba hacia otro y estuve como no sé, como cerca de 15 minutos cruzando un mismo paso de cebra sin poder enderezar el avatar de aquel Google Maps, pero bueno, mira, un año después ya lo puedo domar y lo domino. Pero sí, todo era completamente nuevo.
Has parlat molt d'ansietat, d'atacs d'ansietat que t'han vingut, estan aquí a Barcelona, perquè tot és nou. Ansietat també quan estaves a Cuba, quan doncs, et veies obligat a estar sota arrest domiciliari i tota aquesta restricció que et feia el govern. És una cosa que tu també ho vas viure allà?
Sí, bueno, es toda esta presión, todo este acoso, toda esta persecución terminó provocándome una severa crisis de salud mental. Estuve incluso semanas sin poder levantarme de la cama. Estuve padeciendo mucho tiempo ataques de ansiedad. Al final tuve que medicarme. E incluso la represión llegó al punto en que, bueno, yo tenía un terapeuta y ese terapeuta me dejó, bueno, porque me vio en la televisión, en ese interrogatorio que me habían grabado y luego intenté buscar otros terapeutas y todos se negaban justamente para que, bueno, no verse implicado en las represalias. Entonces una organización internacional tuvo que buscarme un terapeuta en Madrid y hacía las consultas telemáticas y eso fue gracias a eso que pude como salir un poco de ese hoyo, pero obviamente cuando llegué aquí todavía estaba como muy resentido y esa llegada bruta a ese otro planeta me hizo revivir toda esa ansiedad y todos esos ataques de pánico y bueno, pero ahora ya estoy mejor, pero bueno, tengo un terapeuta ahora igual acá.
Aquí tens un terapeuta, entenc que el pots visitar sense problemes. Allà deies que havies de fer, entenc, videotrucades. Amb internet era fàcil? L'internet allà a Cuba arriba bé? Tu podies comunicar-te sense problemes?
No. El hoy 400 megabytes, que es el paquete más pequeño de telefonía móvil, equivale a $5. Es decir, 400 megabytes, que eso es nada. En un país donde el salario en medio es de 80. Entonces, internet sigue siendo un lujo y no una necesidad. Y además la velocidad no es la óptima. Yo para hacer esas consultas tenía que subirme en la azotea de mi casa, al aire libre, para que no hubiera ninguna pared y tal, y el teléfono pudiera funcionar, así la conexión pudiera funcionar mejor. Así todo se frizaba todo el tiempo, era muy difícil hacerla. No es un internet bueno para nada. Y además el gobierno tiene bloqueado el acceso a la inmensa mayoría de medios independientes, tiene restringido, sí, cuando hay protestas o cuando hay sucesos así como de envergadura, puede desconectar el país completamente, tendrán un botón donde lo tocarán y se apaga el internet completo, o incluso es selectivo, de pronto a todos los periodistas independientes, a los opositores, a los que estén en esa protesta, le quitan el internet. Entonces es como una locura.
¿Qué crees que ha de pasar a Cuba para que eso cambie?
Es lo que se viene es muy triste, de hecho ya todo es muy triste. Yo no lo veo salida, yo creo que se tiene que morir Raúl Castro primero, que bueno, sigue siendo el eje del gobierno cubano. Y luego yo creo que se dará un poco una suerte de perestroika, un poco lo mismo que pasó en la Unión Soviética, que se dará una pugna en el poder y se harán unas pequeñas reformas en el sistema, y eso generará algún cambio. Pero creo que lo que vendrá después es justamente, salvando las distancias económicas, un poco lo mismo que vino en la que hoy es Rusia, ¿no? Un poco los del gobierno, los militares se quedarán con todo. Obviamente en Cuba no hay la riqueza que hay en Rusia, y llegará así ya con todas sus armas el capitalismo más brutal. Y de pronto yo creo, y aunque a la gente no le gusta mucho la idea, pero que es inevitable que Cuba terminara siendo una isla del Caribe como un destino turístico al estilo Dominicana o las Bahamas.
Tu aquí has vingut amb la teva dona, amb el teu fill, que em sembla que té 2 anys i mig. Et veus quedant aquí, seguint amb la teva família aquí?
Sí, yo creo que si bien yo no cierro una puerta a nada, yo creo que sí. Al final, después de un año, ya nos sentimos como mucho más cómodos, la ciudad nos es mucho más amable, ya estamos mejor relacionados con el capitalismo, sin entenderlo, pero estamos mejor relacionados. Bueno, el clima es espectacular y bueno, tampoco tenemos como muchas más opciones, ¿no? Estamos acá con el tema del trabajo de mi pareja, y habrá que ver. Si yo no cierro una puerta, pero ahora mismo no me veo en otro lugar.
¿Te agradaría tornar a Cuba?
Sí, pero no ahora mismo. Uno, porque ahora es inviable, ahora sería regresar para ir a una cárcel. Y dos, en caso que no fuera ese, sería regresar a vivir un país invivible. Pero sí, me encantaría regresar para contar ese momento final, ¿no? De un proceso histórico que inevitablemente es Cuba, ¿no? En el mundo.
Tria una cançó que et transporti a Cuba, que et transporti a casa.
Me pasa una cosa curiosísima, ¿no? Que de pronto me he descubierto aquí escuchando a los cubanos que yo no escuchaba, ¿no? Y hay un cantautor de música popular cubano que se fue muy joven a Estados Unidos, y bueno, yo no sé si lo conocen más allá de los cubanos, se llama Willy Chirino, y hay una canción que me da mucha nostalgia, que se llama, que ni siquiera habla de un tema político. Él tiene otras canciones que son mucho más políticas, ¿no? Pero se llama La Última Canción, y es como un poco, invitando. Esa canción que podrías poner en una discoteca o una fiesta, es como, bueno, ya después esto se acaba, bailemos La Última, es un poco eso. Pero no sé por qué asocio eso mucho a Cuba, asocio hecho eso a mi último disparo allí, a mi última estancia en Cuba, y se me ha vuelto una canción que para nada es política, se me ha vuelto muy nostálgica. Sí, la escucho todo el tiempo así como en loop. De hecho, cuando me siento a trabajar todos los días la pongo, no sé por qué. No entiendo. Sí.
Doncs fem el último baile, Abraham.
Sí.
Gràcies, Abraham.
Nada, un placer.
Islàndia, amb Maria Xinxó.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Saps què és el millor contra el fred? Les segones rebaixes de Montse Interiors. Sí, has escoltat bé, segones rebaixes. Productes increïbles per la llar i més a uns preus encara millors. Play Geo doble cara, abans des de 79,95 €, ara només des de 19,95. Comforters amb borreguet, abans des de 109,95 €, ara des de 35,95. Vine a les segones rebaixes de Montse Interiors, a les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
Islàndia, amb Maria Xinxó.
Passen 5 minuts de 8:15. Adrià García, bona tarda.
Bona tarda.
Ens actualitzem. La nova jutgessa del cas Dani Alves ofereix a un acompanyant de la víctima denunciar el jugador per tocaments no consentits.
Sí, això després que aquest matí l'amiga i la cosina de la víctima hagin reconegut davant la justícia que el futbolista també les hauria abordat sexualment fent-les sentir incòmodes. Ara bé, segons les primeres informacions, la jove ho hauria rebutjat perquè no vol restar importància, diu, a una violació tan greu. També ha declarat el director de la sala i 6 treballadors de la discoteca on va passar, Sutton. D'una banda, el porter que va atendre la víctima quan la va veure plorar i també els cambrers que van servir la víctima i les amigues al reservat. Tots ells han repetit les declaracions que van fer la mateixa nit als Mossos d'Esquadra. Ara bé, la defensa del futbolista assegura que encara hi ha incoherències en el relat del que va passar aquella nit.
I una de les notícies del dia és el suposat globus espia xinès que sobrevola els Estats Units.
Sí, que ja ha passat per alguns punts sensibles del país, per exemple Montana, on hi ha una base de la Força Aèria amb míssils nuclears. L'aparell vola a molta altura, molt per sobre dels avions comercials. La Xina ha reconegut que l'aparell és seu, però ha assegurat que ha arribat als Estats Units per un error, per culpa del vent. Diuen que, a més, només forma part d'una investigació científica. Una versió que els Estats Units no compra del tot. Per aquest motiu, avui el secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken, ha ajornat indefinidament la seva visita a Pequín, que havia de fer aquest cap de setmana. Allà s'havia de reunir amb el govern xinès per intentar, doncs, rebaixar la tensió entre aquestes dues potències.
Veurem com acaba tota aquesta història. I el món de la moda plora la mort del dissenyador Paco Rabanne.
Sí, tenia 88 anys i des que ara fa 3 anys va morir Pierre Cardin, era l'únic representant d'una generació que va canviar l'estilisme i la moda arreu del món. De fet, es va fer famós pels seus vestits metàl·lics. En realitat es deia Francisco Rabané de Cuervo i ha mort a França, on vivia, tot i que ell era originari del País Basc. També era pintor i va llançar la seva pròpia línia de perfums. Al llarg de la seva trajectòria a França el van nomenar cavaller de la Legió d'Honor, que és la distinció més important del país. A Espanya també li va concedir la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts i el premi de disseny de moda.
Ha mort Paco Rabanne i he pensat en Xavi Bosch, aquestes coses que passen, no? Aviam si sí, haurà vaticinat algun mort en el món de la moda.
Aquelles rimes que fa.
Sí, veurem què passa. Gràcies, Adrià.
A vosaltres.
Arriba de Men, que és el Miquel Agut.
Amb la seva cadira.
Oh, amb la seva cadira. O sigui, has fet tots els sorolls
estàs
possibles.
Estàs còmode, Miquel? Ara sí. Estàs bé, eh?
Primer a davall, després amb el damunt.
Sí. No, primer li han caigut els auriculars.
Està parlant la cadira i ha entrat tothom alhora, eh? Només falta l'Eloi, ja, perquè entro ja fora de temps.
Eloi, endavant. Bona tarda.
Bona tarda. He presenciat l'arribada de Miquel Agut a l'estudi. Sí.
Molt silenciosa.
Sí.
Dramàtica. L'Adrià, ole, perquè com un professional ha continuat, s'ha informat tot el país.
Perquè algú que jo sé no ho seria aguantat el riure.
Jo? No, perquè
tu
no series de fi.
Tu ets els primers cops que estàs en l'estudi de
televisió.
De ràdio.
A veure, va, intentem sí. Avançar amb els esports.
Has vingut i pantalons curts al mes de febrer, sí. Què deies, Maria, perdó?
Que has vingut a parlar d'esports, em sembla.
Sí,
de l'agenda del cap de setmana.
Ah, exacte. Perdoneu, aquesta cançó, o sigui, aquesta sintonia personalitzada, què vol dir això, aquest tracte de favor?
T'agrada més aquesta?
No sé, vull dir, aquesta és la dels esports, vull dir, la que ve, venen tots els esports. M'ha cridat l'atenció aquest tracte de favor, de dir, quina cançó vols per entrar? Com les divas, quan entren, saps? Posarem aquesta cançó.
Parla el Friday, també, vull dir que al final ja és això.
Endavant, ja
està. A veure, tenim més continguts per fer.
Perdó. Sí. Agenda, no?
Sisplau.
Molt bé, perfecte. Sí. Demà, a les 2, Espanyol o Osasuna, per obrir el cap de setmana, a les 4, el rival del Barça Barça a l'Europa League, el Manchester United rep el Crystal Palace, a les 6 canviem de pilota, en aquest cas la de bàsquet, Joventut Manresa, duel català de la Lliga Masculina de Bàsquet, i encara més pilotes diferents, em permeto el luxe de parlar de rugbi, perquè aquest cap de setmana comença els 6 nacions, o sigui que haurem d'estar pendents per començar a 3:15 d'un Gales-Irlanda i a 6:15 d'un Anglaterra-Escòcia, un dels grans espectacles del món de l'esport, els 6 nacions, que arribarà fins a mitjans de març aproximadament. I demà passat, a les 2, també per obrir el foc, Mallorca-Madrid, sense Militao ni Benzema, que es van lesionar ahir contra el València. Parlen del València, a 4:45 jugarà al camp del Girona. I a les 9, per tancar la Lliga de Primera Divisió Masculina, Barça-Sevilla. Per si amb això no n'hi hagués prou, no, apretadet, espera't, Xinxó, que senyidet anirà aquest dia. A les 4, Barça-Betis, Lliga Femenina. Per cert, avui hem sabut que Alexia torna a tocar pilota 7 mesos després de lesionar-se. Una molt bona notícia. I a 6:15, un partit que pels amants del futbol internacional fa molt bona pinta, Tottenham Manchester City.
I si algú no es vol esperar això fins demà,
què li ofereixes? Més que no vulgui, que no pugui, perquè jo crec que jo entenc que hi ha molta gent que no es puguin esperar fins demà. Avui, quan passin 5 minuts de les 8, Granollers-Barça, Lliga Masculina d'handbol.
Partidàs.
Un partidàs amb Pol Valera, acabat de fitxar pel Barça, que va al club de la seva vida, que és el Granollers, però amb la samarreta blaugrana. Això, quan passin 5 minuts de les 8, Atlètic de Bilbao-Cádiz per obrir la segona volta de la Lliga de Primera Divisió a les 9, i també a les 9 un derbi de l'oest de Londres, o de London, Chelsea-Fulham.
I de waterpolo no me'n penses parlar?
De waterpolo, és que, clar, ja estàvem molt plens i llavors ja he hagut de descartar continguts. Tampoc he parlat de futbol sala.
Però, ni de NBA.
No, perquè NBA, clar, vull dir, això t'has de quedar fins a les 7 del matí allà, tu sol, amb cafès,
veient els partits. A les 12, teniu un Lakers-Pelicans dissabte, o sigui...
Pelicans, com aquells dels estotxos, dels Pelicans.
Va, Pelicans de Demen, sisplau, gràcies, Miquel.
Espera, puc baixar la cadira?
Sí, sí, fes el que vulguis. Mentre es faci el temps, la Bel, pots anar fent tots els sorollets que et vingui de gust.
Endavant la cinta del temps.
Trobo que t'has empoderat. Jo
també. Vull la meva sintonia, que de fet ja la tinc i m'agrada molt, no?
Jo és que en tinc dues.
Ja, tu tens dues, sí, sí.
Fred.
Fred? La setmana que ve.
Encara no. Aquest cap de setmana hi ha encara una treva.
Sí, bonança. De fet, avui hem arribat... Mira, avui...
No, avui jo he passat molta calor.
Mira, avui saps què passa, gran bé? Que com he tingut molts dies a Barcelona mateix, que és per on et mous tu, molts dies que no arribàvem als 15 graus, avui que hem arribat als 17, 18, 19, clar, de cop es nota, però és que avui hem arribat a 21 graus, 21, Vallirana, aquí al Baix Llobregat, 21 també a Espolla, a l'Alt Empordà, a Vina, Girona, Ciutat, o la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. 17, 18 i 19 també cap a Osona, altres sectors del país, on feia dies que en molts casos al migdia estaven als 12 o 13. Cap a les Valls del Pirineu, a Puigcerdà, 17 de màxima, quasi bé. Per tant, qui ho diria, que estem a les portes d'una setmana, a les portes d'un cap de setmana que ens portarà a una situació de fred rigorós la setmana entrant. De moment demà encara les temperatures en alguns casos poden recuperar, poden pujar encara algun grauet més, després d'una matinada una mica menys freda. Ens llevarem demà amb glaçades a molts sectors de l'interior de Catalunya, però farà una mica menys fred que avui, que aquests últims dies de bon matí, i al migdia encara alguns graus més. I atenció, que podem arribar als 22-23 graus a les comarques de Girona, especialment costa i prelitoral. Per tant, és aquí, la costa i cap al prelitoral, on tindrem l'ambient més suau. En canvi, compte que avui hi ha hagut zones de Ponent o del Priorat que estaven a 8, 10, 12 graus. Aquí també demà es pot mantenir el fred. Això demà, diumenge, baixem un esglaó, i l'ambient ja serà més normal per aquestes dates. Baixem un esglaó diumenge, i dilluns en baixarem un de més pronunciat, que ens portarà això, un ambient de rigorós hivern. I haurem de veure què passa amb les precipitacions. Els models encara no acaben de convergir, no s'acaben de posar d'acord, però sembla que podem tenir precipitacions a partir de dimarts.
Neu a cotes baixes?
I podem tenir neu en cotes baixes. Ja veurem en quines cotes, com de baixes, i ja veurem les precipitacions, si es queden més a la costa o entren més cap a l'interior. O ho haurem d'anar seguint a cada setmana. Jo no treballo, però estaré ben atent a que diuen els mapes.
Costa vols dir cota zero?
És a dir, les precipitacions entraran per la costa. Caldrà veure si la cota estarà a 0 metres, per tant, si nevarà arran de mar, o estarà més alta. Això per un cantó, que acaba fent la massa d'aire fred, i per l'altre cantó, les precipitacions s'hi penetren més, o es queden a la costa prelitoral, o acaben regant més comarques. Què és el que convindria? El que convindria, sigui en forma de pluja o de neu, convé que reguem el territori per la sequera que patim en molts aspectes de...
Ho anirem veient, doncs, de cara als propers dies, quan els mapes acabin de veure una mica més clar.
Sí, home, el Martí Oliveres, que com ho veu aquest cap de setmana.
Perfecte, l'escoltarem. Reykjavik.
La meva secció de Reykjavik, mira, sí, doncs, deixeu-me dir-vos que també han pujat les temperatures de Reykjavik. Recordem que portem un hivern amb molt fred, molts dies amb temperatures sota zero, i en alguns casos de 10-12 sota zero. Avui, una mínima de
0,7 graus, però és que han pujat fins als 8,8, que mare per ser Reykjavik podria ser una mica d'estiuet de sí. postcandalera islandesa.
Sí. Gràcies, Abel.
A disposar.
Bon cap de setmana. Bon cap de setmana. Miquel,
va preguntar si també hi havia pantalons curts i manera curta a Reykjavik a 8 graus.
A Reykjavik, i tant. Vaig estar a 9-0 a Andorra cap de setmana passat.
I pantalons curts.
Pantalons curts.
Després es refredes.
Per esquiar no, perquè pots cremar si caus.
Clar.
Cosa que no m'acostuma a passar, però pel fred vaig aguantar una estoneta 9-0.
Va, passeu, passeu que em teniu ben contenta. Va,
apa, bon cap de setmana.
Adiós.
Ai, Eloi Vila, què n'hem de fer d'aquests dos?
Quin panorama, no?
Ara vens tu recado.
El farem el que podrem.
Avui què? Avui em fa
forts,
il·lusió, eh?
Home, clar, sí. És que avui anem amb la gran sèrie d'animació que s'ha emès a Televisió de Catalunya. I dic la gran sèrie perquè va provocar una allau de fans, no? De gent superfan d'aquesta sèrie.
Anem a buscar la bola d'arrel, envoltada d'un misteri, és un gran secret. Anem a agafar la bola d'arrel. Entre tots els misteris...
Ja està.
Sí, no està, no.
No.
Cançó d'entrada és molt llarga, eh?
Se t'ha fotut llarga, tu.
Se m'ha fotut llarga. 1:45 dura aquesta entrada. Això ho he comptat. Dic, això no s'acaba mai.
Perquè no poguessis cantar.
1:45.
Clar, és que això ho cantaves a casa. Sí. En ple pulmó.
Sí, bueno, cantaven generació, suposo, com el Marc Ferragut.
No, jo també, eh?
Tu també.
Sí.
Jo no era d'aquest grup massiu de fans. A mi em va enganxar quan van començar a fer Bola de Drac, que era l'any 90, amb 18 anys, 18-19 anys, i estava per altres coses, que feia sèries de
no dibuixos.
No especificarem,
per la tele.
Per tant, m'estàs dient que avui la mirada verge que normalment fem aquesta secció l'hem tornat a veure, no?, en què mirem un programa històric de TV3.
La faig jo.
La fas tu i no el Marc Ferragut.
Estem d'acord,
sí, no?
Jo és que he vist el capítol de Bola de Drac per primera vegada, home, així que em sonava, i havia mira, ho he vist un moment, però seguir...
No havies vist mai un capítol sencer.
No sé d'acabar la sèrie. O sigui, a part de Son Goku, que evidentment li sona a tothom, i... no sé... Krillin i quatre noms.
Noms
que em sonaven, però no sabia de què anava, ni sé l'argument de la sèrie. El que sí que he mirat són les dades i les puc aportar.
O sigui, la fitxa la faràs tu. Us intercanviareu papers, però la fitxa la portes tu, eh?
Sí, com vulgueu, però
sí,
la puc fer.
Sí, i tant. Vinga. Emissió.
Va anar variant molt a l'inici dels dijous, a la tarda, i es va emetre per TV3, el canal 33, després el K3, el 3XL i el Super 3.
Ja m'he perdut. Durada?
Entre 20-25 minuts.
Número total de programes?
606 capítols entre, atenció, Bola de Drac, Bola de Drac Z, Bola de Drac GT i Bola de Drac Kai.
Ja no sé què és això.
Que són les diferents evolucions de la història. El primer capítol de Bola de Drac es va emetre al febrer de 1990,
ara.
I l'últim, de Bola de Drac Kai, al febrer de 2012.
Personatge?
Son Goku, la Bulma, el Follet Tortuga, Son Gohan, Son Goten, Krillin, Vegeta, Cor Petit i molts més. Si algun no l'he pronunciat bé, demano disculpes.
Segur, m'ho ha fet perfecte. Capítol escollit per tornar a veure.
El número 27, titulat En Son Goku en plena crisi.
Final del gran torneig d'arts marcials. En Son Goku s'enfronta en aquest partit amb en Jackie Chun. En Jackie, boig de ràbia contra els sequassos d'en Son Goku, ha decidit usar un estratagema per assegurar-se la victòria.
Així arrenca el capítol, que té una estructura molt senzilla. Hi havia aquesta cançó, la careta eterna, que deia jo, d'un minut 45 segons i cançó.
No tornis a posar
amb la
cançó.
Anem a buscar la Bola de Drac. Un off que plantejava el capítol, el títol, i arrencaven, no? I a part, fins aquí la meva portada, Marc Ferragut.
O sigui, intentarem fer Bola de Drac pels profans, perquè moltes vegades parlem de Bola de Drac, que sembla que l'hagi vist tothom, i té raó l'Eloi, que no tothom ha vist aquesta sèrie.
Tot el que t'havies preguntat sobre Bola de Drac...
I mai t'havies atrevit a preguntar. Doncs avui ho intentarem fer. De què va la sèrie?
Sí.
Essencialment
sisplau.
És un nen... A veure, intentem-ho explicar.
Amb cua de mico,
un
sí,
nen amb cua de mico que es diu Goku, que ha crescut enmig de les muntanyes, es troba una noia de ciutat que es diu Bulma, amb el cabell blau, així molt característic, i aquesta noia està buscant 7 boles màgiques que juntes invoquen un drac màgic que concedeix qualsevol desig. Resulta que en Goku en té una, la de 4 estrelles, cadascuna té les estrelles
sí.
amb el... Sí,
número, un
de 1 a 7, un número d'estrelles, i és l'únic record que té del seu avi, aquesta bola de les 4 estrelles. Per això es nega donar-li a la Bulma, però ella el convenç perquè l'acompanyi en la recerca. Per què? Perquè en Goku sap arts marcials, així que li pot anar bé, no? Com a guardaespatlles d'alguna manera, per si el camí es complica i, sí, oh, sorpresa, es complica el camí.
I més d'una vegada, no? A cada capítol es va complicant.
Sí, es va complicant. Sí. Acaben trobant aquestes 7 boles i què demanen? Doncs unes calcetes de noia. No les demana la Bulma, sinó l'Ulong, un porquet antropomòrfic, que és un pervertit de manual. Va.
Sí, que he de dir que jo havia oblidat aquest personatge i avui quan l'he vist dic, mare de Déu, senyor.
Sí, en el capítol apareix aquest porquet, et anava a preguntar qui era el porquet que apareix i ara està
respost. Aquest és l'Ulong, eh? És un personatge, de fet, molt típic, en l'animació japonesa i un tipus d'humor.
És com un vell verd.
Sí.
És un porquet verd que tota l'estona està buscant...
No crec que sigui tampoc casual.
Exacte.
Molt habitual aquest humor al Bola de Drac original.
Però he de dir que ella s'hi torna. És a dir, cada vegada que ell fa alguna aproximació d'alguna manera a la Bulma i que es torna, doncs, fa aquest personatge de
és que la Bulma és
ella li fot una plantofada.
És el personatge femení més... amb més caràcter, més fort, diguem-ne, de tota la sèrie. Està molt ben fet, realment.
És la noia que apareix al capítol amb els cabells blaus.
Ah, exacte, que també surten en aquest capítol. Llavors, les boles, quan es fan servir, es converteixen en pedra durant un any, s'escampen arreu del món. A partir d'aquí ja, després continua la història, d'acord? Amb la feina feta, en Goku decideix anar-se'n a entrenar amb el Follet Tortuga, un mestre en arts marcials que ha conegut, doncs, buscar les boles de drac. Es preparen per participar al gran concurs d'arts marcials, que és el punt de la història on ens trobem en aquest
capítol.
Que és
el capítol que avui hem vist i que l'Eloi ha vist per primera vegada. Sí. Què t'ha semblat així d'entrada, aquest capítol?
Mira, m'ha semblat, per entendre el fenomen, he entès perfectament el fenomen, he trobat que passen poques coses al final del capítol. Sí. És un combat i hi ha com tres moments d'un combat, com deia, hi ha aquesta careta eterna, al final hi ha una cançó que tanca el capítol que també és eterna, però entenc perfectament el capítol perquè el fenomen, perquè he vist que això que la idea és molt senzilla, no? Això ha explicat el Marc, que al final sembla molt complex, però el que passa en un capítol és molt senzill. Hi ha un combat, en aquest cas hi ha un combat que acaba amb una incògnita que no sabem què passa amb en Goku. Ho he trobat una mica lent, però entenc...
Bastant lent. Jo també m'ha sorprès això que he vist.
20 minuts es fan llargots.
Hi ha no sé quanta estona que hi ha imatges fins i tot estàtiques. Que dius, home, dibuixos animats, a vegades no tan animats, no? Perquè són pràcticament estàtiques. Però
sí, és una animació, suposo que molt inspirada amb els còmics, no? Amb l'origen de la sèrie.
Està basat en el manga i llavors...
I a més hi ha aquesta voluntat també, suposo que estètica, de mantenir... No hi entenc gens, però de mantenir determinat estèticament el
i és un procés, diguem-ne, complex. Sí. El passar del manga a l'anime, que és això, l'animació.
Sí. I com explicava el Marc, el que em sembla, que entenc perfectament el fenomen, perquè els personatges són collonuts.
Són boníssims.
Sí, són boníssims. Sí. I t'atrapa, no? T'enganxa.
A mi no recordava que ell, per exemple, una de les seves característiques del Goku és que intenta despistar també el contrincant fent-li ganyotes, no? Que és com una mica un pallasso, no?
Sí, és com molt trapella, diguéssim, fins i tot enmig d'una lluita, que sentíem abans que en Goku s'enfrontava un tal Jackie Chun. Si sou una mica perspicaços, si us haureu detectat que és un homenatge a Jackie Chan, eh? L'Akira Toriyama, l'autor de Bola de Drac, n'era molt fan. Llavors resulta que el Jackie Chun és el Follet Tortuga, però disfressat. El Follet Tortuga, el mestre d'en Son Goku. Decideix que li donarà una lliçó al seu deixeble, combatent contra ell en aquest gran torneig de les arts marcials. Llavors, en aquest capítol estem a mig combat i el Jackie Chun fa servir una tècnica d'hipnotisme que dorm en Son Goku. Si no es desperta... cau de son. Si no es desperta en Son Goku, perdrà el combat, però se salva gràcies a la seva amiga Bulma, que és el públic.
Ara que hi penso...
No!
A taula! El sopar està a punt! El sopar... On és? On és el sopar? Què menjarem?
No!
És
impossible!
Això és molt no? Que cridant a sopar es desperti, no? O salvi el... en Goku.
És que el personatge li encanta el menjar, sempre té gana, de fet, això és quan és nen i quan és adult. En Goku es refà gràcies a això, que li diuen que hi ha el sopar, però en Jackie no, encara té un as a la màniga, una tècnica de lluita que està convençut que li donarà la victòria.
Només un home m'havia obligat a usar aquesta tècnica. Tu seràs el segon. El primer, el teu avi, Sandokan. Va ser l'adversari més valent amb qui mai vaig lluitar.
Un apunt friki, que és que aquí hi ha un error de traducció o de doblatge, perquè l'avi d'en Goku no es diu Sandokan, com el personatge, el pirata aquest, no? Es diu Son Gohan, eh? Llavors,
Son Gohan és el seu nom, ho diu la
cançó. Son Gohan és el seu nom, també ho diu una altra de les cançons de Bola de Drac. Llavors, amb la tècnica del Jackie Chun, veiem un altre element molt característic de Bola de Drac, no sé si això t'ha cridat l'atenció, Eloi, de les ones d'energia amb les mans, no?
Que totes les imatges que sí que havia vist de Bola de Drac, i això, no?, que de les mans surten això, energia, no?
Clar, no són només cops de puny, sinó que també hi ha aquesta energia. En Goku contra les cordes, i aquí hi ha un gir dels esdeveniments, perquè el combat s'ha allargat, és a punt de fer-se de nit, i hi ha la lluna al cel i és lluna plena. Què passa quan hi ha lluna plena? Doncs us ho descriu el presentador d'aquest gran torneig d'arts marcials.
Però què passa? De sobte en Son Goku! En Son Goku s'ha convertit en un mim horrible! Quina és aquesta tècnica desconeguda?
No sé si li heu reconegut la veu, però ai, no. és Joan Pera.
És Joan Pera?
És Joan Pera.
Ah, sí?
Sí.
Mira, doncs no ho sembla, eh? A veure, aviam, podem tornar-lo a sentir, eh? Aviam.
Però què passa? De sobte en Son Goku! En Son Goku s'ha convertit en un mim horrible! Quina és aquesta tècnica?
Ara que ho dius...
Era una mica,
clar. Una mica budial.
Si ho saps, li acabes trobant.
Sí, va participar en diversos personatges de la sèrie de Bola de Drac. Recordeu això, que en Goku té cua de mico, doncs sí. La lluna plena el converteix en Osaru, que és una mena de King Kong que no raona, només es dedica a destruir coses. En Jackie Chun fa servir la seva millor tècnica contra aquest Goku mico gegant. Pareu bé l'orella, eh? A veure si us sona el nom d'aquesta tècnica.
Kamehameha! Kamehameha, reclamo la potència màxima!
Alerta! Intentarà matar en Goku per aturar-lo!
No cal fer-ho! Només cal tallar-li la cua!
L'últim crit és en japonès, eh? Això ho feien per estalviar-se hores de doblatge i deixaven els crits amb la versió original. Kamehameha, eh?
Això és Kamehame, no? Vull dir, n'hi havia tota la vida. Kamehame.
De nou, primers capítols que doblaven i estava com molt, molt catalanitzat. Clar, és el Jackie Chun, el follet tortuga disfressat. És aquest atac del Son Goku, que és el que sempre feia servir, el que tothom coneix. Qui li ensenya, qui el fa, el primer a la sèrie, és el follet tortuga. Per ser un altre punt friki, Kamehameha és el nom d'un rei hawaià del segle XIX. Ho van agafar d'aquí.
Fantàstic.
Què ha passat amb en Goku? Doncs realment no ho sabem.
Ho sento, però no podia triar.
Goku!
En Son Goku, transformat en el senyor Mico monstruós, havia volat pels aires. Li havia enviat en Jackie Chun, que és el professor d'en Son Goku, el mestre Buten. Ha mort de debò en Son Goku?
Ha mort o no mort de...
Spoiler, no. Això ho sabrem més endavant, eh? Quan s'acabava un capítol de Bola de Drac, de totes maneres, no apagaves la tele. Et quedaves per la cançó final.
Ara. És boníssima, aquesta cançó.
Home.
No, Eloi, és molt bona.
També és folla llarga.
Tot és molt fabulós, misteriós, somiador. Jo vull fer amb tu aquest viatge estrany i molt llunyà.
Mira la meva preferida.
És curiós perquè tens la sensació que no casa amb res, amb la música inicial, no? Amb la careta inicial de la...
A mi em posava molt trist.
Et posava trist perquè surt ella mirant...
La imatge de la Bulma, mirant...
La finestra, no?, que cau...
Plou.
Sí.
Com molt gràfica.
I s'acabava el capítol. La meva ignorància per això de Bola de Drac us l'he contat, aquesta cançó final, al minut i mig. O sigui, minut 45 d'entrada, minut i mig amb cançó de
sortida. L'Eloi amb el cronòmetre,
avui. Això, avui en dia, no seria el filtre actual, que tot ho volem picadet i cançons de TikTok.
Déu-n'hi-do, encara els animes són bastant llargs, els openings i les cançons aquestes del final, també, però és veritat que han retallat bastant.
A veure, jo tinc la pregunta del milió, no?, que és com arriba aquesta sèrie, aquest fenomen, a Catalunya?
Sí, jo també la tenia, i llavors, clar, la manera de fer-ho, demanar-ho a l'Oriol Estrada, que és divulgador de la cultura japonesa, treballa al Saló del Manga i a l'Espai d'Aruma, de Barcelona, i és autor del llibre Son Goku Mania, el Big Bang del manga. Per tant, és un especialista. I com arriba Bola de Drac a Catalunya?
Com arriba Bola de Drac a TV3?
Bé, primer hem de parlar de la figura del Màrius Vistany. Aquest senyor tenia una distribuïdora, era un proveïdor de TV3 i de La Forta, que és aquesta federació de ràdio i televisions autonòmiques, Galícia, Andalusia, País Basc, etc, etc. Era algú que ja ens havia portat coses com el Capità Harlock, i a TV3 els havia portat Doctor Slum. I jo m'imagino que Bola Drac senzillament va arribar amb... Bueno, és del mateix que ha fet Doctor Slum, endavant. Sense pensar-s'ho massa, sense pensar que hagués de ser una sèrie de molt d'èxit. En aquella època tampoc és que es fessin grans promocions de sèries de dibuixos animats. Els dibuixos animats eren una cosa per nens, allò que tampoc tenia gaire més interès, no? I a més, aquest poc interès va fer que compressin un pack de 26 capítols pensant-se que era la sèrie sencera, però no ho era. Van emetre aquests 26 capítols, just van parar i van posar els barrufets. Estàvem veient el torneig de les arts marcials i ara no sabem com acaba. I llavors, en aquella època que no hi havia internet, la gent va començar a trucar a TV3. La gent trucava a TV3 dient: ei, què està passant amb Bola de Drac? I també els enviaven cartes i tot plegat demanant que, sisplau, continués la sèrie. TV3 va tornar a intentar contactar amb Màrius Vistany, però hi havia plegat, hi havia tancat el negoci, i van haver de buscar-se la vida, van haver d'anar fins a França per trobar el que quedava de la sèrie.
Em sembla sensacional.
Sí, és boníssim. Bueno, i espera't, perquè clar, primer 26 capítols, el que hem tornat a veure és el 27, per tant és el primer,
clar,
de la tongada que arribarà més endavant. Però hi ha un altre personatge clau aquí.
A
perquè
veure.
Es continués per comprar més capítols de Bola de Drac, que és l'Oleguer Sarsenedes, que llavors era cap de programes de TV3. I pel 25è aniversari de la primera visió de Bola de Drac va explicar a Catalunya Ràdio qui el va convèncer per comprar més capítols de Bola de Drac.
Jo tinc un fill que en aquell moment devia tenir uns 9 anys i que li van haver de fer una petita intervenció quirúrgica. Per tant, estava en un hospital, prostrat al llit i amb una tele al davant. Va coincidir que, mentre ell era allà, s'estava emetent els primers 26 capítols que ens havien arribat una mica de rebot a Televisió de Catalunya, i el meu fill em va dir: escolta, esteu fent una sèrie que és fenomenal. Dos dies més tard, ell encara era a l'hospital, es van acabar els 26 capítols, i aleshores el meu fill em va demanar explicació. Davant d'això, jo vaig agafar, em vaig tancar, vaig veure amb els 26 capítols, vaig estar absolutament d'acord amb el meu fill que allò era sensacional, i vaig donar totes les ordres per terra, mar i aire d'anar a buscar on fos més capítols.
Clar, però no era només el caprici del fill, ni molt menys, perquè
no,
ja havia,
hi havia
començat,
la gent, no,
que... havia esclatat la Son Goku-mania. Que era un fenomen
social.
És boníssim social.
El fill fent pressió per comprar més capítols.
Jo me'n recordo que a l'escola, i amb la meva germana, érem unes grans fans de les fotocòpies del Goku, del Green, que les podies pintar, no? O sigui, el pinta i colorea de tota la vida, però amb fotocòpies dels personatges de Son Goku.
Que és curiós, perquè era un fenomen social sense marxandatge.
Sí, sí.
Sí, no hi havia marxandatge inicialment, no? I l'Oriol Estrada m'ha explicat com la gent s'havia de fer fotocòpies, això que expliques, amb imatges de la sèrie, així com podien.
Recordem, no hi havia internet. Tu no et podies baixar imatges de les coses. Llavors, les primeres fotocòpies era gent que es gravava en vídeo el capítol, posava pausa en una imatge, calcava, i després feia fotocòpies i les repartia entre els amics.
Boníssim.
El que feies, Maria.
Sí, bueno, jo, a mi m'arribaven, les fotocòpies.
T'arribaven,
sí, sí.
I les pintaves, i així comença, no?, aquest marxandatge.
Encara
no,
en dec tenir alguna per casa dels meus pares, d'aquestes fotocòpies.
Autoelaborat per la gent.
Clar, amb el temps sí que van arribar allò algun amic ja cap a la... Sí, quan ja estava la sèrie més avançada,
les
ja t'arribava...
Les no?, també.
Sí,
ara hi ha les boles.
Ara hi ha molt marxandatge. Si vas, sí, jo que sé, a la Norma Còmics o totes aquestes botigues que hi ha allò al Passeig de Sant Joan, trobes el que sigui. Però en aquell moment jo recordo de... Ostres, una revista fa un reportatge sobre Bola de Drac. Ho retallaves i tot, però clar, al principi de tot era aquesta bogeria.
És una cosa que no acostuma a passar ara, no?, que va per davant les marques, no?, per explotar, sí, una... el que sigui, una sèrie o un grup de música, no?, ja va per davant el marxandatge. En aquest cas no, és la gent que l'impulsa,
sí,
el reclama. Però no tot van ser flors i violes.
No, també
no,
va haver-hi...
tot va ser flors i violes per Bola de Drac.
Va haver-hi un episodi Zona Franca amb Bola de Drac.
No va arribar a aquest punt, però he trobat una notícia a La Vanguardia l'11 d'agost de 1995. El titular és: Duran i Lleida recrimina TV3 la emissió de la sèrie infantil Bola de Drac.
Ai...
La noticia. Tras conocerse que TV3 mantendrá la serie, el líder de Unió dio a conocer ayer que, al margen de Convergència, llevará el tema al Parlament.
Però per quin motiu?
Dèiem que la sèrie era violenta i era poc apropiada per als nens i nenes que la miraven. No la van deixar d'emetre, per tant no va arribar al punt episodi Zona Franca, que encara no sap si es continuarà emetent o no es continuarà emetent,
però
van canviar-la d'horari.
La van posar més tard.
A la nit. I, clar, jo he volgut saber si realment Bola de Drac és una sèrie violenta, eh? L'Oriol Estrada m'ho explica.
Jo no crec que Bola de Drac sigui una sèrie de violència. És a dir, jo no crec que aquest sigui el seu tema. Totes les històries sobre el bé i el mal tenen una part de violència i de combats que s'han de resoldre, no? Jo no crec que sigui el focus. El focus de Bola de Drac, com moltes altres sèries semblants de manga i anime, és l'amistat, superar-se un mateix i és aconseguir els teus objectius, no? És una sèrie de motivació, no? De ei, hem d'aconseguir, ens hem d'esforçar, no serà fàcil. Jo crec que això és el que t'ensenya. Fixa't que és una sèrie que fins i tot es perdona als enemics i molts cops la majoria dels enemics acaben sent amics.
És veritat.
Sí, és que de fet l'olor que dèiem abans...
També és veritat que la sang brolla,
Sí.
A veure, que clar, sí,
hi ha... Sí, imagina't que la sang...
Però això jo crec que és més aviat quan en Goku és més gran. La primera encara hi ha cops i tot el que tu vulguis i destrucció, però no és tan
bèstia. És un punt més naïf, sí.
Sí, un punt més naïf. I m'hagués anat molt bé aquest argumentari de l'Oriol Estrada quan havia de convèncer els meus pares perquè em deixessin mirar la sèrie, clar. A mi em va enganxar molt petit i com que tinc un germà gran, 5 anys més gran, això el meu germà Víctor la posava a la tele, jo estava com amagat allò, com mirant la sèrie i escoltant a la porta que no vinguessin els meus pares.
I venia en Àngela i et deia, Marc,
sí.
Cap a l'habitació.
No, si té molts valors d'amistat. No, allò no ho podia explicar en aquest
moment. Que perdonen els enemics.
Una de les coses importants també, i aquest consum massiu d'aquesta sèrie, va ser la llengua, no?
Home,
català.
I tant.
Totalment.
I tant,
no? És que, de fet, va ser molt important per la normalització lingüística. I ho dic així de clar, estem parlant de això de finals dels 80, principis dels 90, no? Tot gràcies a un doblatge exquisit i molt genuí, segur que molt recordeu els insults i expressions d'en Vegeta.
Aneu cap a casa a prendre un got de llet calentona, si voleu, però no em feu perdre més temps. Tros de totxo eixelebrat, encara m'emprenyarà a mi.
Magnífic, i un català com això, molt
polit,
tros de quònia,
molts trossos, no acabaríem
aquest aspecte d'indinella una mica, no?
Sí, és veritat, el Vegeta, que el feia l'actor Joan Sans. Al capítol hem sentit la veu de la Mònica Pedrós, que és qui feia de Goku de nen, o del Vicenç Manel Domènec, aquest fullet tortuga, que una veuassa impressionant, però hi ha una altra veu icònica de Bola de Drac, la del Goku adult.
M'has atacat amb totes les teves forces i ara això et passa factura i el teu nivell de força cau en picat. De fet, ja no veig ni la necessitat de lluitar contra tu ara. Ja t'he ferit l'orgull i suposo que amb això ja en tinc prou.
Clar, va arribar un punt en què la Mònica Pedrós ja no podia continuar fent el personatge perquè ja era això un...
Tenia la veu... Se'n tenia massa aguda, no?
Sí, tenia la veu massa aguda, llavors necessitaven un canvi d'actor. És el Marc Zanni, amb qui hem pogut parlar per preguntar-li si eren conscients els actors de doblatge de l'impacte social que tenia doncs això, que la sèrie fos en català.
Em venia gent de l'estudi i m'avisaven que sobretot parlés un català super acurat, superbé, les neutres, els pronoms relatius, perquè em deien, és que Marc, tu no, nosaltres potser no ens n'adonem, però molta gent que no parla català, que només parla el català a l'escola, que pràcticament no veu TV3, doncs gràcies al Bola de Drac està escoltant català. Per tant, indirectament estan aprenent, entre cometes, a parlar o a entendre el català, no?
No exagerava, quan deia que era important per la normalització lingüística. Dues persones castellanoparlants que van créixer amb el català de Bola de Drac, ho recordaràs, Eloi.
Home, són
els Estopa.
Sí, home.
Somos castellanoparlantes y tal. Pero no puedo ver Goku en castellano. O sea, que digo... No me mola, pero no por nada, es porque
Ah, tu l'has viscut en català.
El meu corpetit és corpetit, no és picolo.
I diuen tanoca, mitja merda.
I el fullet tortuga no és el duen, com és?
El duen de tortuga, tio, no me jodas.
És que s'indignava, eh? Com pot ser? En castellà no existeix.
Recordo perfectament aquesta conversa.
No, magnífic, importantíssim, Bola de Drac pel català, això, a Catalunya, però també fora. Jo en sóc un exemple, no? Jo, des de Mallorca, també ens arribava, doncs, Bola de Drac en català. Gent de Múrcia, m'explicava el Marzan, i gent fins i tot de l'Amèrica del Sud que li ha vingut a dir, ostres, jo mirava Bola de Drac, no sabia ni com li havien arribat. En fi, això, al Marc Zanin li arriben moltes històries de la gent, no?, perquè s'ha fet un fart d'anar a esdeveniments de manga i anime. Llavors, jo també he volgut saber com va rebre ell la feina. Recordem que ja sabia més Bola de Drac, tota la part del que el Goku és petit, i ell, no?, doncs agafa el personatge...
Arriba un punt en què ja està...
Quan ja és adult, no?, el fenomen ja està en el seu pic. Això com ho va rebre i com li va canviar la vida en aquella època?
Evidentment coneixia la sèrie, tothom coneixia Bola de Drac, però no la seguia, argumentalment no la seguia, perquè l'horari que la feien jo generalment treballava. Sembla que es va posar més content la gent del meu entorn, és a dir, per exemple, els meus germans, que jo mateix, perquè ells eren més petits i seguien la sèrie, no? Jo, evidentment, em va alegrar, però em va alegrar potser més perquè era el fet de fer un protagonista d'una sèrie quan portava no gaire temps fent doblatge, cap al fet de que era Bola de Drac.
S'explica superbé.
Sí, home, i tant. I amb aquesta veu, escolta'm.
Sí que em deia el Marc que va canviar molt amb l'entrada a les xarxes socials, perquè podia anar pel carrer perfectament, si no parlava, sobretot, la gent no el reconeixia, però amb les xarxes socials la gent ja li va posar cara i li han demanat moltes coses, molts àudios personalitzats, no? Per anar acabant, us agradarà saber que Bola de Drac encara treu nous capítols.
Ah, sí?
És a dir, la sèrie continua. Avui en dia. Avui en dia. Hi ha una nova saga que es diu Bola de Drac Super, que aquesta sèrie encara no s'ha més a TV3, d'acord? No s'ha més perquè...
Home, però dient-se Super, jo trobo que ja estan tardant, no?
De Super 3, ho dius, sí, sí. Estan tardant. Aprofitant la benentesa, eh? No em podia estar de demanar-los al Marc Zanni, també li hem demanat a l'Oriol Estrada, si creuen que Bola de Drac Super s'acabarà emetent a Catalunya.
La pregunta del xarrup que diem nosaltres, no? Perquè és la típica que ens fan un dia sí i un altre també. Hi ha moltes ganes de veure Bola de Drac Super en català. No ho sé, la veritat, no tinc ni idea. Sempre dic que quan s'assabentaran abans els fans que nosaltres mateixos, no?
Si tornarà o no Bola de Drac a TV3 amb la nova sèrie, amb Super, no ho sé. No serà fàcil. Comprar anime als anys 90 era una cosa, no? Segurament no era ni molt car. Els japonesos tampoc pensaven que fos un producte així... de molt, molt, molt interès. Els costava fins i tot entendre que ens agradés veure anime, però a dia d'avui això ha canviat molt. A dia d'avui, i més una franquícia com Bola Drac es fa pagar. Bola Drac sempre ha significat molt, no?, pel públic català. Per tant, seria molt bonic tornar-la a tenir.
Bola de Drac Z.
Les cançons que tanta mandra et fan, Eloi, i que tant ens han acompanyat...
No. Certifico que són llargues.
Aquesta em posa la pell de gallina, de veritat.
Doncs, Eloi, una gran sèrie. Marc, sí, avui us heu intercanviat els papers, però escolta'm, també ha anat molt bé, això. Fins la setmana vinent.
I tant.
Un nou programa de TV3 per celebrar aquest 40 aniversari. Feu una pausa i després més música amb un dels teus reptes autoimposats.
Repte musical, cançons amb el micro encès.
Doncs avui ens l'hem deixat en algun moment el micro encès aquí també. Alguna cosa ha sonat que no havia de sonar, em sembla. Destrucció. El món pot ser només una runa. Això no ho
sentiré. RAC 1. Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
¿Sí?
Hey, Jordi, hace días que no sales de Galerías. ¿Vamos a tomar un café?
Uf, no sé. Me pillas en plena segunda rebajas y voy a tope.
Probar sofás es muy duro, ¿sabes?
Segunda rebajas en Galerías del Tresillo de hasta un 55% de descuento. Te mereces este sofá, este colchón, este hogar. Galerías del Tresillo.
Desde 1959 siempre al teu costat. T'acompanyem en aquest moment especial. Palacio del Bebé.
A Palacio del Bebé hi trobaràs un equip d'experts en mobiliari infantil, juvenil i també per a tota la llar.
Aprofita aquestes rebaixes per aconseguir solucions úniques per casa teva.
Demana'n cita a palaciodelbebé.com.
L'Orquestra Simfònica del Vallès et convida a gaudir d'una nit apoteòsica amb les bandes sonores de les heroïnes del cinema més celebrades. Kill Bill, Alien, Terminator, Thelma i Lewis o Mary Poppins, entre d'altres, s'escoltaran per primera vegada amb la veu de Mercè Montalà i sota la direcció de Virgínia Martínez.
Divendres 3 a la Factoria Cultural de Terrassa, dissabte 4 al Palau de la Música Catalana i diumenge 5 al Teatre Auditori de Sant Cugat. Entrades a osvallès.com.
RAC més 1 presenta Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, con Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquil, eh?
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Islàndia, amb Maria Xinxó.
És un quart de nou i ens queda un quart d'hora per escoltar aquestes cançons que la gent en els estudis es deixen el micròfon obert i se senten coses que a vegades
s'han colat coses.
O sí.
Començo per una que ha sortit avui mateix. La Mireia Ardèvol ens ha alertat, la Mireia que sempre està allò pendent de la llista de novetats de Spotify dels divendres. Saps què és el tiquitiqui, Maria?
El tiquitiqui se baila así?
No ben bé. No, la Lola Índigo, a la seva pròpia cançó, tampoc sap ben bé de què va.
Lola, haz un tiquitiqui.
¿Un qué?
Un tiquitiqui.
¿Qué?
¿No sabes lo que es un tiquitiqui?
Bueno, ya. Vamos pa'l lío.
Bé, et poses a gravar, no saps ben bé què és el tiqui-tiqui, és igual, sona bé, doncs...
Amb una mica de
endavant. Mira, una altra cançó que ha sonat molt durant tot l'any passat, això ja és un fenomen que porta temps a fent-se, això de deixar coses que s'han colat pel micròfon. Tacones Rojos, de Sebastián Yatra.
És una voz.
És una voz.
És una voz.
Què vol dir, és una voz?
Mira, en una entrevista, Europa FM explicava que va composar la cançó enmig d'una sessió de gravació d'altres temes, tenia pressa i perquè no se li oblidés va gravar res, una guitarra i només una veu, una voz. Llavors, sense segones veus, sense res, allò ràpid. I els hi va fer gràcia, allà es va quedar. És una voz i ho farem ràpid i ja està. Micros oberts a l'inici d'una cançó. També, doncs, hem sentit abans a l'inici del programa la Shakira, no? Al final, doncs, un altre exemple. Mon Amor, Aitana i Zoilo no sabien com acabar i, doncs, això, es van acomiadar, van dient adéu.
Me da igual Madrid, París, solo contigo escaparme. Mon Amor, si cumpleamos aquí.
¿Nos vamos?
Adiós.
Que és com... Bé, no, sí, ja està. Hi ha un punt més dubitatiu. La Shakira, l'hem sentit abans, que era més taxativa. Ja està. Ja ho hem fet,
xau,
no? Venia
sí.
A dir, xau. Aquí hi ha com... Pues no, vamos, doncs...
Adiós.
Endavant, adiós. Al principi, al final o al mig de la cançó et pots deixar el micro obert, el micro encès. Rigoberta Bandini li fa a la Maya tot un tutorial de twerking a Si Bailava.
Entonces, congelé la cadera. Y como un poquito de... Como con... Sacando un poquito el culo. ¡Hala! ¡Es verdad, eh! ¡Qué fuerte!
que...
és que està anant mai, això. Mira, tot això que t'emportes escoltant una cançó, no? De cop dir, ja sé fer twerking. M'imagino la gent provant-ho
a casa. Jo encara no me n'han sortit, amb
no
aquestes indicacions.
Però no. Ho has provat amb aquestes indicacions, en concret?
Sí. S'ha moltes intentat. Vegades, sí.
Ja veureu el resultat en alguna història arroba Maria Xinxó. També, Rosalia s'ha deixat el micro encès, el micro obert, i ho ha deixat. En plena gravació, que has de repetir moltes vegades, la veu se'n pot ressentir, i proves de continuar doncs amb uns caramels, el de tota la vida.
Sí,
això s'ha fet sempre.
De la gola, sí. D'aquests sí. De mel... Sí.
A Saoko diu, a ver si sirven de algo los caramelos de la voz. Jo aquí entenia los caramelos de la boda.
És veritat, sembla que digui los caramelos de la boda. Però és que és molt fort perquè al principi se sent fins i tot com...
Se sent el carmel?
Com, sí, o sigui, realment... Que estigui al teatre, allò que se sent que fa tanta ràbia.
Sí, que fa tanta
ràbia. Treuen el carmel de la butxaca i van obrint-lo a poc, encara fa més soroll.
A veure, hem escoltat exemples molt, molt recents, cançons que han sonat fa poc, però incloure aquests fragments on algú s'ha deixat el micro encès és una tendència d'allà fa molts anys, eh? Any 1987, gravació del primer àlbum dels Guns N' Roses, Appetite for Destruction. A l'estudi hi ha una groupie que es diu Adriana Smith. En principi estava embolicada amb el bateria del grup, Steven Adler, però... s'acaba enrotllant amb Axl Rose, que és el cantant.
Sí, una groupie i groupie-groupie.
Groupie-groupie, en el sentit estricte. S'acaben enrotllant a la cabina de gravació. És a dir, amb els micròfons, els tècnics ho enregistren tot i a partir d'aquí tens dues opcions. Fer servir aquest material o descartar-lo.
De com s'estan embolicant?
De com s'estan embolicant. Embolicant amb gemecs, eh? Què creieu que va fer el grup més canallita de finals dels 80? Efectivament. I així, durant tota aquesta part instrumental, em sembla que dura com mig minut llarg...
Es
van sentint els gemecs d'aquesta noia, que es veu que eren reals. Ho van incloure a Rocket Queen, que és aquesta cançó que sona. Una altra cançó vintage, Roxanne, de Police, també té un moment d'aquests. Potser us heu fixat, que al principi de la cançó sona un acord una mica estrany. Hi ha alguna cosa que dius, això no acaba de quadrar amb la guitarra, no? És Sting asseient-se sobre les tecles del piano que hi havia a l'estudi de gravació i a continuació rient. Ho has sentit, eh?
Ah, sí, ara riu.
I ara riu.
Sí, boníssim, boníssim. Clar, d'aquests fenòmens del micròfon obert em dóna la sensació que n'hi ha alguns que estan més preparats i d'altres que són totalment espontanis, sí, o que és un error, no? Com en aquest cas, que és obvi que diuen, va, ho deixem perquè fa gràcia i fa riure.
Aquí hi ha d'haver uns còmplices, que són tècnics de so o productors, no? La gent que vetlla perquè la cançó surti bé. Llavors, són les primeres persones amb qui parla un músic quan acaba la cançó. David Carabén s'equivoca al final d'Ens creiem únics, de l'últim disc de Mishima, i diu I fucked up at the end, shit, que en català seria l'he cagat al final, merda. I encara massa dur. S'acaba així, la cançó.
En aquest cas, és obvi que ho hauríem pogut treure perfectament.
Perfectament.
Perquè hi ha el silenci i tot i així decideixen deixar-ho. Deduïm que no devia ser tan gran.
No, David, si la vas cagar no es va notar. O sigui, la cançó és fantàstica,
sí,
per tant.
Totalment.
Més comentaris, el productor o el tècnic. Allò que entres a gravar sense tenir massa clar al final i dius ja em sortirà alguna cosa i no t'inspires. És el que li va passar a Lágrimas de Sangre i Voy a celebrarlo.
Vamos a brindar. Hay que celebrarlo.
Vale, no sé què més dir, tio. O sea, estic ballant i tal, però no sé què dir.
M'encanta.
Mira, i ja està. I aquest va ser el final. El no saber què dir al final va ser això. Mira, els Oques Grasses també, no? Quan la intro musical ja va sonant, però no està tot ben ajustat, doncs mira, Vida d'oferta, Josep Montero dels Oques Grasses demana al tècnic que li baixi el previ. El previ, perquè ens entenguem, és una primera amplificació del teu micròfon, d'acord? Poc processada, en fi. Dedueixo que se sentia...
Massa fort
pels auriculars. Se n'adona quan ja està sonant la música i li demana al tècnic, un tal Willy, baixem el previ, Willy!
Baixa una mica el previ Willy.
Una mica el previ Willy, ja, amb el flow de la cançó, també.
Sí, sí.
Crec que té tendència Josep Montero a donar indicacions a mig fer. També parla un dels músics. Sentireu com es dirigeix el trompetista abans del solo a John Brown.
John Brown era un conill d'Índies, ara és una balena. I ara és una balena, yeah.
Toca la trompeta una mica.
Toca la trompeta una mica. M'agrada l'una mica que sempre hi fica com allò de manera educada. Entrem en un altre subgènere que seria la tos o aclariments de gola en general.
Això també es deixa? No, no ho treuen.
No, depèn d'aquí. Els Beatles, per exemple, Taxman, potser és un dels més antics, d'aquests que s'han deixat el micro encès, perquè és de l'any 66. A Taxman diuen 1, 2, 3, 4, en anglès, tos per aclarir la gola, i llavors sí que comença la cançó.
1, 2, 3, 4, 1, 2...
Guitarra, ja amb la... Sona ben afinat.
No, no, perfecte.
Un cas similar al del cantant dels Jet, Nick Chester, aquella cançó One Hit Wonder, Are You Gonna Be My Girl?
Que fort, o sigui, no n'era gens conscient. Això sempre sona així.
Això sempre sona així. Estan aquí amb el riff de baix, preciós, va entrar a la bateria i ell encara li queda més per entrar a la veu. Vull dir que hi ha tot el riff de guitarra... No, no, però està bé aclarir-se.
Boníssim.
Sentirem una altra cançó, també de tos. In My Time of Dying, de Led Zeppelin. Algú a l'estudi porta 10 minuts aguantant-se la tos. Finalment s'acaba la cançó, perquè és molt llarga. Robert Plant, el cantant, canta la paraula cough, que és tos en anglès, la canta, i després una petita conversa en què diuen, aquesta serà la bona, no?, la presa bona de la cançó. Podem anar a escoltar-ho, doncs, o i tant.
Tot això?
Gràcies. Tot això es diu al final de la cançó, una cançó que dura 10 minuts. Tot això en anglès, atents.
La tos.
Tos. És la bona. Podem escoltar? Sí, i tant. Sí. I així s'acaba.
Fantàstic, sí, sí, sí. Fantàstic.
També hi ha riures que es colen pel micro, fins i tot passes amb sabates de taló i es converteixen... És que aquesta és icònica. Yo! Aquest inici del wannabe de les Spice Girls. Si mai us havíeu preguntat quina d'elles és la que riu, la teoria més acceptada és que és Mel B. Els experts diuen que és Mel B.
Jo sento aquesta cançó i penso amb el Fel Feixedes i el seu pap que tenia.
El seu pap que sempre la posaven quan havia de marxar.
Exacte.
La gent. Vull acabar amb una cançó icònica, en català, que té bastants fragments on s'han deixat el micro encès. Durant tota la cançó n'hi ha, però tot just començar sentim una conversa entre Pep Sala i Carles Sabater repartint-se les veus, és a dir, qui ha de cantar què?
Quina cançó és?
El tren de mitjanit, que comença, he intentat fer la transcripció perquè tampoc no s'entén molt bé, Pep Sala diu, entro aquí, Carles Sabater contesta, vale, però vols provar de fer aquesta frase o no? Llavors Pep Sala, fem això, llavors això, no? I llavors entenc, fem tots els conjunts, uns quants i fora, abans de començar
a
cantar.
Són clarament tot això... les indicacions que et donaries just abans de començar, cadascú amb la seva lletra, escolta, tu tires per aquí, tires per allà.
El que hauries d'haver fet abans d'entrar a gravar.
Ho fan a última hora.
Ho fan a última hora.
A veure, com sona.
Entro aquí. Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
Les indicacions ja se'ls han donat i comencen i com si res no hagués passat.
Com si res no hagués passat. Lo bo és que hi ha una veu que va parlant durant tota la cançó, va entrant i sortint i fins al final de tota la cançó. O sigui, va donant una xapa tota aquesta veu en anglès, sentireu que diu, és una cançó tan bonica, tan càlida, i després, és bo el xampany? Estàs disfrutant el xampany?
Champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
Així s'acaba el tren de mitjanit.
Boníssim el xampany. Escolta'm, Marc, sensacional una vegada més, aquest recull, aquest repàs de les cançons que s'han deixat el micròfon obert. Jo ara faria allò de ho deixem aquí, tallant el bacallà, bla bla bla, però és que em sembla que és millor que ens acomiadem amb com hem de fer
ja
avui.
Sé, ja sé per
sí,
on vas.
Sí, que ho faci ella.
Vine a descobrir les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. Troba les peces que duraràs durant tota la temporada a les nostres més de 150 botics amb fins a un 60% de descompte, com Metro, Lacoste o Diesel. Visita la Roca Village de dilluns a diumenge i explora les últimes novetats de les nostres botics.
A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés sempre tens ofertes increïbles.
Com el 70% en la segona unitat amb tonyina clara, albo en oli d'oliva, lot de 6 llaunes, si en compres 2, el segon lot surt a tan sols 2,76 euros.
I recorda que ara amb les teves compres de xarcuteria t'emportes fins a 25 euros de regal per pròximes compres.
Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
A la botiga web i app.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia indispensable per gaudir del vi, amb la qual descobriràs els 100 vins imprescindibles d'aquest any d'acord amb les recomanacions dels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vinos 2023, guardonada com el millor llibre europeu de vins, per només 9,95 €. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.